Bon dia, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres per tal de compartir aquesta mitja hora que tenim per davant. I avui per compartir aquesta estona tindrem el doctor Fernández, metge de l'àrea bàsica de Flix, amb el qual parlarem d'alguns problemes digestius més habituals, com es diagnostiquen, com tractar-los i com mirar de prevenir-los. Concretament, ens centrarem en un parell de temes, les úlceres d'estómac, les hèrnies abdominals i possiblement en el reflux gastroesofàgic. Crec que tot plegat pot ser de força interès, així que esperem que us quedeu amb nosaltres per tal de seguir fil per randa el nostre programa d'avui. Ara ja, sense més dilació, passem a sentir l'entrevista amb el doctor Fernández. Bé, bon dia. Com hem dit a la presentació, avui tenim els micròfons de Ràdio Falseta el Jesús Fernández i amb ell volem parlar d'un parell de les afeccions a nivell gàstric que més succeeixen. Per començar, parlarem una mica de l'acidesa d'estómac, de per què es produeix i com podem tractar-la, i tot seguit parlaríem de les úlceres d'estómac. Bon dia, Jesús.
Bon dia, Armand.
Per començar, ens agradaria que parléssim una mica de l'acidesa d'estómac. L'acidesa d'estómac, com tothom sap, és un dels símptomes, diguéssim, que més afecten a nivell general a la població. Per començar, ens podries dir per què es produeix aquesta acidesa? Quina és la seva causa?
Sí. Mira, Armand, l'acidesa d'estómac, o carouro, com molta gent li diu al carrer, és una sensació de cremor que agafa la boca d'estómac, que puja cap a dalt, la zona del mig del pit, i que fins i tot pot arribar a la zona de la gola. La causa més freqüent que la produeix és una cosa que nosaltres coneixem com reflux gastroesofàgic, que és el pas de contingut gàstric, amb la seva acidesa, dels sucs gàstrics, cap a la banda de dalt de l'estómac, i que passa en la vàlvula de tancament de l'estómac cap a dalt. Acostuma a produir-se perquè aquesta vàlvula no acaba de tancar bé, o està una mica donada de sí, per entendre'ns. Llavors aquests sucs, al pujar cap a dalt, al passar la vàlvula, arriben a l'esòfag, i aquesta mucosa no està acostumada a aquesta acidez, llavors produeix aquest tipus de símptomes.
I en quina freqüència? Hi ha algun estudi que pugui avaluar una mica el percentatge de gent que es pot veure afectada més o menys per aquest símptoma?
Jo he anat buscant una mica de la cerca que tenim aquí actualment. La veritat és que no he trobat gaire cosa. El que sí que he vist en una llibre de textos mèdics que parlen de que entre un 5 i un 10% de les persones patim de carouro o més d'una vegada a la vida. O sigui,
vida que espero y esperaré, que a la sombra en el oasis que me inventé, como el sabio en las cumbres del saber, soy alga en el mar de la calma, soy tabla de mi propia salvación, me quiero y me protejo de mi misma voz. Llévame con mi corazón, yo suelo hablar, donde reine un tibio sol. A la luz de una espiga donde calentar mis pies descalzos, o quizá donde andar. Respira, remansa en el
evidentment aquest refugi que es trobeix en casos molt concrets, no en tot el moment, doncs pot portar complicacions. Tipus ranitidina, d'aquest estil. Sí?
Són més coneguts del mercat, són tipus d'antiàcids des de les últimes generacions i que són els que donen millor protecció davant d'aquest tipus de malalties.
I en algun cas concret fins i tot es pot tindre que arribar a la cirurgia?
Sí, en cas d'esofagitis greus, que hi ha gent que porta molts anys així, que no han pogut evitar, que en algun moment que hi ha que la vàlvula de l'estómac ja no tanca de cap manera, i que és un continu, que a pesar que també no poden continuar així, se pot arribar a fer cirurgies de reconstrucció de la catavàlvula o d'altres cirurgies més agressives.
Mm-hmm. Si et sembla, canviem de tema i com ja hem referit al principi, parlarem una mica de la úlcera gastrodenal. Potser no afecta a tanta gent com és el símptoma clàssic aquest de la piròsis, però déu-n'hi-do, perquè ja has comentat abans que la prevalença, és a dir, la quantitat de gent a què li pot perjudicar aquest tipus de lesió, pot arribar fins i tot entre l'1 i el 5% de la població, però sobretot el problema és que també es pot complicar de forma important. Per començar, ens agradaria que ens expliquessis una mica com definiries úlcera gastrodenal.
Mira, una úlcera, com diria el seu nom, seria una pèrdua de la integritat de la mucosa de l'estómac, en aquest cas gastrodenal, o bé del duodè. O sigui, una manera com de rascada, com d'erosió més o menys profunda a nivell d'aquesta mucosa, ha perdut la barrera de protecció enfront de l'àcid i això va penetrant dintre de la paret de l'estómac. Això seria una úlcera.
Mm-hmm. En la teva consulta del dia a dia, què et sembla? Afecta més a homes o a dones?
A veure, seria una miqueta més de relació potser amb els homes, una certa tendència a més pacients barons que senyores. També t'he de dir una cosa, una de les causes més freqüents de patir úlceres són els tòxics, com hem parlat abans, tant l'alcohol com el tabac. Fins ara, la tendència de tabaco són més de cara als homes.
Però darrerament, com hem referit...
Malauradament, aquests últims anys s'ha vist una tendència major de consum de tabaco, s'està igualant els percentatges, llavors ja veurem si aquesta patologia comença a tirar cap a l'altra vertent sexual, no?
Uh-huh.
Les dones, això ho tindrem que veure més endavant.
Uh-huh. Parlem una mica dels factors que predisposen a que una persona que pugui patir aquesta problemàtica de l'úlcera gastrodenal. Per començar, si et sembla, si no ho tinc mal entès, hi pot haver alguna qüestió genètica que pugui, diguéssim, facilitar que hi hagin persones que tinguin certa predisposició a patir aquesta patologia?
A veure, sí que s'ha vist que hi ha una certa tendència familiar, no arriba a ser una genètica, no hi ha, o sigui, qui té un pare que mostra, no de tota la família múlcera, però sí que s'ha vist que en certes famílies qui ha tingut una úlcera és més fàcil que algun dels familiars consecutius tinguin, desenvolupen aquest tipus de malaltia. Més per genètica, potser per situació ambiental, factors psicosocials, que d'això ja en parlarem després, i altres, potser també avis alimentaris compartits. En aquest cas, sí que s'ha vist certa tendència familiar.
Fins i tot, jo he llegit, no sé si és ben bé cert, però que fins i tot la gent del grup 0, del grup sanguini 0, pot fins i tot tenir certa predisposició. Això no vol dir evidentment que els grups ja ho tinguin a patir, però a nivell de nombre o de percentatge diuen que fins i tot pot ser que tinguin més tendència a patir úlceres. Per altra banda, ja hem referit una mica abans quan hem parlat del refluxe, a tot un seguit de qüestions ambientals o d'aliments o substàncies que consumim de forma habitual que poden, si més no, col·laborar amb que la persona pugui patir una úlcera gastrodenal. Hem referit al tabac i l'alcohol, ja els hem dit abans, però en aquest cas també ens agradaria fer una mica d'incís en el tema dels fàrmacs, que també depèn de quins tipus de fàrmacs poden ser coadjuvants, diguéssim, de que una persona pugui patir una úlcera gastrodenal. Quins són aquests fàrmacs?
Els més coneguts per tothom són el que diem antiinflamatoris. de sonatoris, pues això, Voltaren, ibuprofenos, neurofenos... Aquests ibuprofenos hi ha uns que més, altres que menys, tots tenen toxicitat a nivell de la mucosa gàstrica i duodenal. Llavors, en certes pacients predisposats, a partir de certes edats, o gent que té, que consumeix altres tipus de medicaments, hem de donar protecció d'estómac, el que hem parlat abans. Hi ha altres fàrmacs també molt relacionats amb aquest tipus de trastorns, són els corticosteroids, la cortisona tan coneguda, també hauria un efecte de lesió a nivell de la mucosa gàstrica. N'hi ha d'altres menys coneguts, que tenen relació amb, que, diguem, faciliten que no tanqui bé la vàlvula de l'estómac, faciliten l'augment de les acides, bueno, aquests podien ser, aquests són menys coneguts, però vaja, entre ells podien citar les benzodiazepines, un molt conegut és el Valium, per exemple, i podien citar altres medicaments, alguns que són necessaris per la nostra vida diària, cardiològics, per exemple, n'hi ha uns quants, però bueno, aquests, en aquests casos, quan es fiquen i si donen símptomes, se fa referència, el metge habitualment identifica el problema i ja preveu aquest tipus de simptomatologia.
I en quant a aliments, ja hem comentat una mica abans que hi ha el tema de la cafeïna, els tòxics a nivell de cafeïna. Jo recordo molt clarament que quan estava estudiant químiques, pues una de les coses que van fer van fer un experiment en la Coca-Cola, i la Coca-Cola, per exemple, quan fiques una moneda o el que sigui, realment es queda un color totalment lluent perquè trau tot el que té que treure, perquè és molt àcida, fins i tot més àcida que el líquid que tenim a l'estómac. És a dir, Coca-Coles, cafeïnes, fins i tot he llegit xocolates, suposo que picants, i greixos, com has anomenat abans, són els aliments que en principi la persona que pateix aquest tipus de patologia l'hauria d'evitar. Però per altra banda, ja has anomenat que hi ha algunes qüestions psicosocials, com per exemple l'estrès o fins i tot l'angoixa, que en certes persones fins i tot poden ajudar-li a desenvolupar algun tipus de lesions com les úlceres.
Sí, mira, tenim un sistema nerviós que controla moltes coses, tenim el pensament, tenim la paraula, però tenim uns altres nervis del cos que controlen de forma autònoma tant el batet del cor com la tensió arterial com altres coses. Entre elles controlen el ritme de budells, la secreció àcida. En situació d'estrès, d'angoixa, fem una excitació de tot el nostre sistema nerviós, d'això que s'agafa a les palpitacions, de que no podem controlar la nostra respiració. També fabriquem un excés d'àcid a l'estómac i també fem una sèrie d'efectes que afavoreixen el fet de que es desbordi tot el que serien els elements agressors de la mucosa gàstrica. En aquest cas, sobretot, el tema de l'àcid clorhídric és més important, tothom ho coneix. Nosaltres això ho fabriquem habitualment per fer les digestions. Doncs en aquest cas puntual, gent que és molt tendència a ser molt nerviosos, molt angoixants, que de seguida se fiquen amb nervis, atacats, fabrica més aquest tipus d'àcid incontrolat. Llavors aquest tipus d'àcid, d'una manera o altra, acaba fent lesions de la seva pròpia mucosa. Acaba, diguem, mermant les defenses que té la mucosa de l'estómac enfront dels propis sucs gàstrics. Mm-hmm.
Parlem ara una mica d'un bitxet que es diu Helicobacter pylori, que segons sembla es trobaria, si no en totes, en una gran part de les úlceres que a nivell gastroduodenal. Ens referim a l'Helicobacter pylori. Què ens pots dir sobre aquest bitxet?
Bueno, és un bitxet que ha sortit a la segona meitat del segle XX, que no es coneixia, que s'ha vist que és un bitxet que té molta predilecció per el nostre estómac, que li agrada molt aquest ambient d'acides que hi ha, i que amb l'ambient que hi ha més acides del habitual, ell se troba com a casa. Llavors se reprodueix amb molta facilitat i s'ha vist que té una tendència a fer malalties de tipus gastritis, de tipus úlcera gastroduodenal. De fet, una part important de les úlceres gastroduodenals avui en dia estan col·legiades per aquest tipus de microbi, i el que s'ha vist que és una de les fonts de per què no responen als tractaments habituals. Avui en dia també s'ha pogut trobar els medicaments que es poden donar per erradicar-ho, i aquest tipus d'úlceres que abans era un continu mal de cap per les persones que les patien, que milloraven a ratos, que passaven molt males ratxes, avui en dia amb un tractament erradicador d'aquest microbi, juntament amb les mesures que hem parlat abans, aquesta gent ha aconseguit una qualitat de vida que no se podia esperar.
És a dir, s'ha trobat la manera de poder tractar per l'arrel una mica la problemàtica d'aquesta patologia, que si no, de tant en tant era molt recidivant i venia, marxada, i d'aquesta manera pues, es pot tractar millor i es pot fins i tot eliminar o disminuir molt la possibilitat de que torni a aparèixer. Parlem ara, si et sembla, de les complicacions que pot donar la úlcera, perquè la úlcera, si està allí quieta, doncs potser donarà acidesa, donarà malestar, donarà problemes d'estómac, però hi ha vegades que pot complicar-se i molt. És aleshores quan hem de córrer una mica, potser. Parla'ns una mica d'aquestes complicacions.
La úlcera, com a problema d'estómac, us coneixem de moltes maneres. Com es pot complicar? Mira, una de les formes de complicació és que perfori amb algun dels vasos que hi ha de la paret de l'estómac i faci un sagnat digestiu, una hemorràgia digestiva. Això com ho podem nosaltres notar, com es pot veure? Evidentment, és una persona que pateix de mal d'estómac, d'ardor, de calorró, de punxades, que porta així setmanes i mesos, això no és d'un dia per l'altre, i que un bon dia fa un vòmit i treu un vòmit fosc, molt oscuro, tipus com un pòssol de cafè, que diem nosaltres, això acostuma a ser sang digerida. Aquí tenim un dels símptomes que em fan fer que agafem la persona i anem cap a urgències. Una altra forma de veure una hemorràgia digestiva, escolta'm, doncs que anem a fer de ventre, al bany, trobem que les nostres deposicions siguin fosques com el carbó.
Penseu que no, si preneu ferro, això també pot ser un motiu. Vull dir que s'han de discernir una mica la qüestió de que hi hagi una femta negra, no sempre té que anar. Si un pren ferro, el primer que ha de pensar és que està relacionat amb el ferro, però si no, evidentment no hi ha ferro i hi ha problemes d'úlceres, doncs pot ser perfectament una hemorràgia.
Sí, hi ha altres aliments també, hi ha certes plantes, certes aliments que poden pigmentar les fentes, no? Això ho hem de tenir en compte. Però penseu que aquest és un símptoma dental important. Evidentment, davant d'aquests casos, la gent se troba malament. O sigui, hi ha un gust fino, no sé què em passa, i un dia o altre fa un vòmit fosc o fa una guerra fosca, en aquest cas s'ha de consultar.
Llavors també hi ha la perforació. Que encara...
La úlcera, com hem dit al començament, és una pèrdua de la superfície de la mucosa, pot anar profunditzant en la mateixa mucosa fins a arribar al punt que traspassi la paret de l'estómac. Llavors ha fet una perforació. Què passa? El contingut de l'estómac quasi passa a la zona de la zona abdominal, el peritoneu. Llavors aquí ja estem parlant de que s'irrita tota la zona aquesta, pot inclús passar contingut de l'estómac que ja no és estèril cap a l'altre cantó. Parlem de peritonitis, parlem d'infeccions intraabdominals i parlem d'una situació greu. Penseu que abans de fa anys aquest tipus de situacions són situacions de... Bueno, avui en dia també són situacions d'urgències quirúrgiques. S'ha d'operar d'urgències al pacient i abans això significa moltes vegades treure-li més de mig estómac perquè no hi havia manera de poder controlar-ho. Avui en dia no. Hi ha una cirurgia que s'ha avançat molt, però tot i això continua sent una de les urgències quirúrgiques abdominals.
I fins i tot se pot trobar una obstrucció, que si no tinc mal entès, és quan està lesionada de tal manera la úlcera que fa uns edemes que fins i tot pot privar de que passi l'aliment per allí.
Penseu que parlem de la úlcera gastroduodenal. Si està a la paret de l'estómac, l'estómac és una cavitat virtual, que quan s'omple d'aliment se fa un globo, llavors té molt bon aspecte, però quan arriba amb el duodè és un conducte de sortida de l'estómac, llavors és un tubet petitonet, és un tros de budell que comença el budell i de fet prim comença aquí, llavors clar, una úlcera que arriba aquí, que s'inflama, que se fica a pressió paret contra paret, no deixa passar l'alimentació, és el que tu dius, pot arribar a fer una idea d'obstrucció amb el qual el menjar s'ha quedat retingut, s'omple l'estómac, comença el malestar i aquí arriben els problemes.
Parlem ara una mica dels símptomes que ja els hem anat referint, si fa no fa, però m'agradaria que citéssim concretament el del dolor, perquè si no ho he llegit malament, el dolor d'úlcera és una mica típic, és a dir, marxa quan la persona menja, torna a aparèixer al cap d'unes hores. Explica'ns una mica com és aquest dolor típic de l'úlcera.
Aquest dolor de l'úlcera seria un dolor en punyalada, que diem, sobretot si està complicada, està a la boca de l'estómac, apreta fort. Amb el menjar normalment acostuma a migrar, al cap d'unes hores comença a empitjorar de nou.
I en principi aquest dolor va i ve, doncs en principi seria un dolor que no és sempre constant, no quan hi ha les complicacions que hem anomenat, sinó en condicions normals, el dolor de la úlcera és de va i ve. I també tindríem dins els altres símptomes que trobaríem, les nàusees, els vòmits, l'anèmia, que s'hauria de detectar via analítica, i com hem dit una mica abans, la femta negra, per exemple. Parlem ara una mica del diagnòstic. El diagnòstic com podem fer un diagnòstic d'úlcera? Per començar, sembla que el tubet que et passen per la boca seria una de les primeres coses que s'ha de fer per tal de discernir si realment hi ha un problema d'úlcera.
A veure, la prova principal, la prova més directa i que això està surt de dubtes és la endoscòpia, la fibrogastroscòpia o endoscòpia digestiva alta. Fiquen un tubet en una càmera, miren com està, miren en la situació que està l'úlcera, si està complicada o no, si sana, i també es pot agafar mostres, el que diem biòpsies, perquè no deixa de pensar que una úlcera gàstrica amb el temps pot arribar a fer-se dolenta. És una de les causes principals de càncer d'estómac. Llavors s'ha d'agafar una mostra i s'ha d'analitzar. És la prova príncipe, però clar, també és molestosa, molta gent la rebutja, o no es pot fer perquè és complicada d'aguantar un tubo que fiquen per la gola. Llavors hi ha d'altres possibilitats de diagnòstic, com poden ser una radiografia amb papilla veritada.
Un contrast.
Si el que es diu un contraste, tenen una papilla per prendre i fan una sèrie de radiografies, que això és inocu, una altra mena de molèstia, i fent passar tota la papilla pel teu esòfag i estómac, el teu bé, i fa una mena com de pel·lícula de tota la superfície del teu estómac duodè, veient si hi ha indicatius de que hi hagi alguna cosa en algun lloc.
I també altres maneres de diagnosticar que és possible que hi hagi alguna mena d'úlcera, pot ser, ja ho hem dit, mitjançant un test que pot detectar l'Helicobacter pylori, i així mateix podem detectar via sang també el que és l'anèmia, que a vegades es pot pensar que sigui produïda per una hemorràgia d'estómac. Però passem ara una mica, perquè el temps ens està tirant a sobre, a parlar una mica del tractament. Ja m'ha anomenat una mica el tractament bàsic, que es referiria als antiàcids, tipus omeprazol o ranitidina, que hi ha molta gent que segurament, si es troben en aquestes condicions, hi sabrà, però també hi ha tractaments amb antibiòtic, precisament perquè m'ha anomenat l'Helicobacter pylori. No?
Sí. L'Helicobacter pylori és un germen que, bueno, que ja comentat on està. En cas de sospita d'úlcera o gastritis, que no han d'arribar a una úlcera, i que el test del Helicobacter pylori surt positiu, i està el tractament erradicador d'aquest germen. Avui en dia es dona una combinació de tres medicaments diferents, dos són antibiòtics, i un és el protector d'estómac que t'ho has parlat abans, que és l'omeprazol. Un dels antibiòtics és un tipus de penicilina, és l'amoxicilina. L'altre antibiòtic es diu claritromicina, és un altre nom diferent, i l'omeprazol. Se prenen aquests medicaments durant 7 dies en la posologia que ho indicarà el metge, i és una de les pautes que donen millor efectivitat de cara a erradicar aquest germen, i posteriorment potser el pacient haurà de prendre protector d'estómac una temporada o bé només antiàcid quan hi faci falta. Però amb aquest tipus de tractament la veritat és que s'han aconseguit força guanys amb aquesta matèria.
Bé, Jesús, em sembla que se'ns ha tirat el temps a sobre, com hem dit abans. Només fer una petita referència a les mesures que ja m'ha anomenat una mica el tema alimentació, el tema de disminuir l'estrès, el tema, tots aquests temes en general de consumir menys tòxics, és a dir, el tabac i l'alcohol principalment. I per últim, fer una petita referència que en casos molt concrets i molt, molt puntuals es pot arribar fins i tot al tractament quirúrgic. Dit això, només em queda agrair-te que hagis estat amb nosaltres. No hem pogut parlar de les hèrnies, cosa que teníem prevista al principi, però el tema bé es valia perllongar el rato que vam perllongat. Això sí, esperem que un altre dia puguis estar amb nosaltres per acabar de parlar una mica de les hèrnies abdominals, que és un tema que teníem previst parlar-ne avui, però que el temps no dona per més. Agrair-te que hagis estat amb nosaltres a Ràdio Falset i esperar que vinguis amb nosaltres un altre cop.
Gràcies a vosaltres, és un plaer.
Vinga, adéu, bon dia.
La vida que espero y esperaré, a la sombra en el oasis que me inventé, como el sabio en las cumbres del saber, soy alga en el mar de la calma, soy tabla de mi propia salvación, me quiero y me protejo de mi misma voz. Llévame con mi corazón, yo suelo hablar, donde reine un tibio sol. A la luz de una espiga donde calentar mis pies descalzos o quizás...
Bé, ja hem acabat el programa per avui. Crec que hem tingut una entrevista amb el Jesús Fernández, una entrevista força interessant que ens ha aportat moltes coses, però abans d'acabar el programa ens agradaria fer un petit recordatori, i és que estem en plena campanya vacunal, la campanya de la vacuna de la grip d'aquest any, que us recordarem que va dirigida a totes les persones majors de 60 anys i així com a les persones que pateixen malalties cròniques tals com la hipertensió, la diabetis, la malaltia pulmonar obstructiva crònica o altres problemàtiques del cor o dels pulmons. I també altres persones a les quals van adreçades la vacunació són les persones que cuiden a persones d'edat. Us recordem, doncs, que si voleu vacunar-vos, el CAP està obert per vosaltres. L'únic que heu d'anar a fer és posar-se en contacte amb els vostres sanitaris de referència i que ells us diguin el millor dia per tal d'anar a vacunar-vos. Bé, doncs, i fins aquí el nostre programa d'avui, en què hem intentat incidir, ja ho heu sentit d'una manera especial, en alguns dels problemes abdominals més habituals. Esperem que tot plegat us hagi servit per conèixer una mica millor aquests problemes i que en cas de patir-los us hagi dit alguns dels seus símptomes més desagradables. Ara ja no ens queda altra cosa que acomiadar-nos. Avui hem estat amb vosaltres, el Jordi Borja, a la part tècnica, i l'Armando Lucía. Així doncs, només ens queda recordar-vos que el programa s'emet de nou demà a les 6:30 de la tarda i els dimarts a les 8:30 de la tarda. Res més, doncs. Ens acomiadem de tots vosaltres fins al proper mes i tot seguit us deixem amb bona companyia, ja que la Montse Bartolomé i els seus col·laboradors us acompanyaran amb els propers 15 minuts amb el Badallines. Així doncs, adeu-siau.